El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 32 minuts de les 9 del matí. Tenim amb nosaltres a la tertúlia l'estudi Ramon Barnils, en Pasqual Dusson, Jaume Plan, Domènec Miquel i també en Víctor Alexandre. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Una setmana
bon dia.
Molt complicada a Sant Cugat. Ahir vam saber que les víctimes mortals relacionades amb el nostre municipi pujaven a 7 en aquest accident aeri als Alps. També hem conegut ara que dilluns la missa que es farà al monestir serà la missa de difunts dedicada en honor a les persones de Sant Cugat que van perdre la vida. I si volen fer algun comentari sobre la qüestió, aquests dies a la tertúlia n'hem fet referència a l'inici, però després no hem entrat a tractar gaire el tema perquè, vaja, ni som especialistes en aeronàutica i tots ja coneixem els casos dels santcugatencs. Vull dir que si volen fer algun comentari sobre la situació i després ja passarem a tractar altres temes.
Sí,
Víctor?
Sí, exacte. Com dius tu, clar, no som persones que tinguem una informació privilegiada, que puguem tenir dades que no té ningú. Tenim les mateixes dades, evidentment, que té tothom en general, perquè la gent s'informa per la premsa i són els mitjans els que van dient bé el degoteig de novetats que pugui haver-hi. La més important que hi ha hagut ha estat el fet del pilot, del copilot, de saber que la causa sembla que seria ell. Aquí ara hi ha la polèmica de la normativa europea que no obliga que el pilot que queda sol en la cabina quan el company se'n va al lavabo, doncs estigui acompanyat o no. Jo tinc alguns dubtes sobre aquesta qüestió, i suposo que altres persones també els deuen tenir, perquè penses a veure. Imaginem que aquesta persona es queda sola, no? Molt bé. Però en què pot quina mesura pot utilitzar la persona que ocupa la cabina al costat del copilot mentre l'altre està al lavabo si no té coneixements de pilotar un avió? És a dir, l'hostessa li fa companyia, però si aquell individu porta de cap estavellar l'avió, què podrà fer l'hostessa per impedir que ho faci si, a més, el pilot és qui ha tancat la cabina? I encara que ella l'agafi, vull dir, suposo que li clava un mastegot i s'ha acabat la força de la noia. A mi em crida l'atenció que si el copilot duia aquesta idea d'estavellar l'avió, no podia deixar-ho a l'atzar que el company anés al lavabo, perquè el company podia anar al lavabo o no. Podia anar-hi quan arribés a Düsseldorf. De manera que si pensava fer-ho, ho pensava fer anés al lavabo o no el company. Aleshores, en què hauria influït que hi hagués una hostessa al seu costat en aquell moment? Si l'hostessa no hauria pogut obrir la cabina si l'altre l'agredia. És a dir, no crec que volgués deixar immaculada l'hostessa abans d'estavellar l'avió. És a dir, si l'hostessa l'impedia, doncs hauria actuat. No?
Algun comentari més? Ho dic per no entrar en especulacions i hipòtesis,
És el factor humà, no? Sí, penses, però la reacció
ja està.
No, bravetat, si voleu dir alguna cosa.
Jo volia, en plan telegràfic, dir quatre coses. Una, almenys aquí a Catalunya m'ha semblat un bon tractament dels mitjans. M'ha semblat un tema seriós.
No tots, Pasqual.
Aquí, jo els
a
que
Catalunya, llegit, sí.
8TV, no.
No, efectivament. Ahir va començar a treure-la, però això
ahir,
ja és,
abans
mal,
també.
És mal de la pròpia bèstia, del conductor del programa. Vale.
Clar, però representa una cadena.
Sí,
clar.
Però per mi personalment, en els mitjans...
No, TV3 ha estat molt bé.
I allò a mi m'ha semblat un tractament digne i sense lacrimologia. Em sembla absolutament sobreactuat. És a dir, si només era un accident de 140 persones, no entenc els 3 dies de dol, no entenc els 3 caps de... A veure, jo crec que cada dia a Europa es moren 140 persones de d'allò. És a dir, sí, moren d'accident. A mi em dius, a mi m'ha semblat massa actuació per part dels mitjans i massa actuació inclús per part política. Jo crec que, és un accident tan lamentable com vulguis i et deixa tothom consternat, però no sé si era per tant moviment. Aquesta és la meva visió personal. L'altre tema és el low cost. Ja, quan, hi ha hagut un munt de gent que ja se'n començaven a fer de llonses dient, clar, és que són avions de baratillo, és que aquest tenia 25 anys, és que aquest tenia no sé què, i és que el low cost, el low cost estalviarà amb Coca-Cola, però no amb seguretat. Per tant, sortosament, crec que una de les parts positives d'aquest accident han estat dos. Una, que els avions funcionen per... Vamos, i més perquè cada cop són nous fins que fan la gran parada que no sé què, i la segona cosa que també jo penso que hagués sigut per ara, hagués sigut terrible, també és que s'hagués infiltrat el terrorisme. Per tant, crec que en aquest sentit anem bé. M'ha semblat relativament poc, per mi, 630 hores que aquest senyor tenia una experiència de 600, dic que aquest senyor és l'assassí, 630 hores. A veure, a qualsevol empresa es treballen 1.200 hores l'any, i un senyor que tingui o 1.700 o el que sigui, 630 és una persona que ha treballat mig any amb una matèria, i llavors no sé. Bé, i l'última cosa que volia dir només era dir que realment les anàlisis psicològiques que facin, l'empresa ja té molt interès en fer-les, però entre d'altres coses no per si es treballava la gent, és perquè un aparell d'aquests confiar-li, no sé, 10.000 milions d'euros, no sé quant val un avió, vull dir, no tinc ni punyetera idea, amb un paio, però deixa'm veure si està bé o no està bé. Ha fallat això i s'ha acabat, o sigui, és un assassinat i no és un accident.
Alguna cosa més i per canviar de tema? Sí.
Primer, jo crec que no es pot dir que és una sobreactuació, perquè no havia passat mai en la història del món de l'aviació un acte com aquest. No havia passat mai. Explica-li a les 7 famílies d'aquí Sant Cugat que és una sobreactuació.
El que passa és que l'altre va ser aquell de Malàcia, i el de Malàcia crec que es va perdre al mig...
Apropa't una mica
més, Domènec, el millor. No, perdona, només una cosa. Jo no estic d'acord amb el Víctor, perquè si hagués hagut algú al costat, no hauria passat. Diu, no hauria pogut obrir la porta. És que ja no l'hauria tancat. Qui? Això ha sigut un brot. I llavors aquest tio no hauria pogut fer.
A veure, ningú ha dit, ja no hi ha cap prova que el que has dit li passés al pilot, encara no hi ha cap prova que
no,
ho digui.
Però el que
ho dic perquè s'ha de respectar, si us plau, s'ha de respectar també la persona.
D'acord.
Vaja, Domènec, alguna cosa més?
No, només vull dir això. Si haguessin sigut dos, no hauria passat. Ja està.
Val. Però en dir que aquesta persona li va passar una cosa en concret, no ho sabem,
encara,
i això...
Encara no està clar.
I, Domènec, alguna cosa per dir i canviem de tema?
No, en tot cas, l'única cosa és que en aquest cas les mesures antiterroristes, perquè no pugui entrar ningú, diguéssim, a la cabina, diguéssim, doncs s'han girat en contra, simplement.
Una pregunta tècnica. Per què? És la mateixa pregunta que feia jo, per exemple, les càmeres de videovigilància que posen als carrers, que posen a les casernes policials, que sempre m'ha cridat l'atenció que filmen, però no graven so, només la imatge. I pensava, per què aquestes càmeres no tenen so? Perquè, igual que grava la imatge, poden gravar les converses, no? De les interrogatoris policials i tal. De la mateixa manera, em pregunto per què les caixes negres enregistren les veus i no imatges, perquè les imatges poden ser tan aclaridores en qualsevol circumstància, no aquesta, qualsevol, del que hi hagi, com les veus. És, a més, tens un complement, no? I la tecnologia crec que ho permet. No entenc per què només s'enregistren veus i no s'enregistren imatges en les caixes negres, de la mateixa manera que les càmeres de videovigilància de les casernes policials no enregistren veus i només enregistren imatges. No ho entenc.
Escoltin, hi ha hagut un moviment polític a Sant Cugat que hem conegut i que s'acabarà de confirmar aquest matí, però vaja, nosaltres ho tenim més que contrastat, és que el periodista i membre de Més, Josep Maria Balcells, tancarà la llista d'iniciativa a les municipals com a independent, tot i que hi ha una coalició, recordem, entre el seu partit Més i Esquerra Republicana de cara a les municipals. Els ecosocialistes ara ho presentaran a les 11 en roda de premsa, i la decisió, com dèiem, de Balcells arriba després que Esquerra Republicana i Més tanquessin un pacte a àmbit municipal per presentar-se a les eleccions municipals. Per tant, tenim una persona de Més, a més significativa perquè va participar en el naixement d'aquest partit, que se'n va a Iniciativa, com a independent, no estripa el carnet, i veiem que el pacte Esquerra Més, doncs, queda, vaja, amb dubte almenys per aquesta persona. Algun comentari, Domènec?
No, de fet és una cosa que ja s'havia comentat, que a més o menys se sabia, diguéssim, que podia passar i tot plegat, no?
Jo crec que és una decisió personal, molt personal. Jo devia oscil·lar entre els dos i jo crec que és una decisió personal. No veig una decisió política de partits, sinó que veig que és una decisió... Em sembla que és una decisió personal. Ell ho ha explicat,
No, ara en roda de premsa ho explicarà, però vaja, hem pogut saber què és això, vull dir que no... Però vaja, que el membre d'un partit polític decideixi anar en una altra llista, ni que sigui com a independent, i se'ns estripa el carnet, no?
Sí, clar, el qui millor pot contestar això és la persona interessada, de la mateixa manera que Rogeli Padró va aclarir també la raó per la qual finalment renunciava a anar a la llista d'Esquerra, i va donar una explicació de criteri personal, doncs suposo que amb els ells també el deu tenir. No formava ell part del que seria la línia PSC Dura Navarro, no? Sinó que estava en un altre punt, oi? Però vaja, no sé, no,
el Balcells estava, diguéssim, dins de Ciutadans, eh?
Sí, Ciutadans pel canvi,
no? Sí, exacte, sí.
Era una altra qüestió.
Era una altra qüestió, sí. No sé, jo...
Ho dic perquè, diguéssim, ell sí que estava Ciutadans pel canvi i, en canvi, el Ferran no hi era, eh? El Ferran era PSC. Per tant, aquesta divisió entre un i l'altre també s'explica per les procedències personals de cada un, eh?
Clar, clar. Sí. L'Alba Roda no hi era, també?
Sí.
Clar.
De fet, l'Alba Roda participarà en una candidatura a l'MD de Bellaterra, vull dir que... Vaja, veurem, doncs, perquè coneixerem ara els motius pels quals ell ha pres aquesta decisió. De fet, com deia el Domènec, el Josep Maria Balcells va ser diputat per Ciutadans pel Canvi al Parlament i també va ser un dels impulsors de Nova Esquerra Catalana, de la qual va sorgir més després de la confluència amb Moviment Catalunya, que és on era el Ferran Villasenyor. Per tant, ja veurem. També hem sabut aquesta setmana que la CUP no presentarà candidat a l'MD de Valldoreix ni demanarà el vot per cap partit i que el PSC també estudia presentar candidatura en solitari a l'MD de Valldoreix. Per tant, també anem coneixent tots els detalls del que serà el combat electoral. No sé si s'atreveixen a fer algun pronòstic del que podria passar a les eleccions municipals. Jo he anat preguntant als tertulians si s'atrevirien a fer una porra, si consideren que Esquerra Republicana doncs, serà la força que saltarà més força, si Convergència i Unió revalidarà o no la majoria absoluta, si consideren que els resultats que va tenir Ciutadans, per exemple, a les andaluses, podrien influir aquí i que Ciutadans entrés també al ple. No sé com veuen tota la batalla electoral.
Ciutadans podria sumar vots gràcies a la davallada del PP. Ciutadans podria sumar vots gràcies a la davallada del Partit Socialista. Però tots ho fan entre ells també, no? En aquest sentit. Jo no tinc tan clar que Convergència perdi la majoria absoluta. Hi ha qui ho dona per fet, jo no. El que sí tinc clar és que Esquerra pujarà per les mateixes raons que va baixar, ara pujarà, és a dir, per temes nacionals, no per temes locals, i home, jo crec que la CUP estaria molt bé que continués, evidentment, i si pogués ser, sumés també més escons, no? Més vots. Aviat te traurem l'entrellat perquè això és el mes de maig.
Jo no veig cap raó perquè Convergència i Unió perdi la majoria absoluta. Jo crec que la tasca que està fent aquest equip de govern és molt bona. Entenc que Esquerra Republicana, ni que sigui per osmosi, com vulgui dir-li, pot guanyar vots. Crec que espero que el PP, bueno, això ja no ho hauria d'haver dit, però que el PP baixi, perquè jo em sembla que igual que va baixar Andalusia, igual que d'allò, només encara que sigui només per l'efecte del govern central, espero que baixi. Si després ja analitzem el govern central respecte a Catalunya, espero que encara baixi més, i també penso el que deia el Víctor, de que aquests vots que baixi el PP els pugui replegar Ciutadans.
No, jo...
Tu com ho veus, Jaume?
Si Convergència no té majoria absoluta, serà per la mínima, és molt possible que no la tingui, i passarà com a l'època de l'alcalde Recoder, que llavors per dos escons pactarà amb Esquerra. Esquerra no hi era, per la nefasta actuació que van fer en les altres eleccions, aquesta vegada hi serà, i aleshores és lògic, el més lògic és això, li falten dos escons, doncs pacta amb Esquerra, ja està.
Tu, Domènec?
Jo penso que no hi haurà majoria absoluta, que realment, diguéssim, en aquests moments, si recordeu, de fet, Convergència en va treure...
15.
14. i aleshores gràcies al Massaners, diguéssim, va pujar un escó més. Si no hagués presentat el Massaners que anava contra Convergència, no n'hauria tret 15. De vegades és genial aquesta gent que té aquest afany de protagonisme que aleshores, diguéssim, el que fa és afavorir, diguéssim, aquell que representa que va en contra. Però bueno, el Massaners no cal patir perquè es tornarà a presentar i tornarà a fer la punyeta. Bueno, deixat, diguéssim, això, a veure, jo penso que realment doncs, hi ha uns refluxes de caràcter de país, i aquest reflux de caràcter de país és el que se'n va endur a Esquerra Republicana i que aquesta vegada el tornarà a portar. Però serà el reflux de país, no els candidats. Això també aclarim-ho.
Sí, sí, tant.
Per tant, diguéssim, aquí el dubte està a veure què treu Esquerra, si en treu dos, si en treu tres, vull dir que és una mica el que pot passar, i ja està.
De fet, el...
I després l'altre, jo diria que, a veure, hi ha una certa massa de població que sempre, diguéssim, està una mica indecisa i que llavors pensa en les pensions i pensa en no sé què més, etcètera, etcètera, i que llavors en un moment és capaç de votar PP, i si no, diguéssim, doncs llavors votava, diguéssim, socialista. I en aquests moments, com que, diguéssim, el PP doncs, no li fa el pes i els socialistes tampoc, doncs se'n pot anar a Ciutadans. Entre altres raons, perquè no es presentarà Podemos. Si es presentés Podemos, doncs veuríem com anaven les coses. Però, i a veure, i m'estic referint, i perquè he parlat, diguéssim, amb gent, i justament és que vaig tenir una reunió amb el barri d'aquí, diguéssim, de la carretera de Cerdanyola, no? Que penso que la carretera de Cerdanyola hi sortiran vots de Ciutadans, I potser més del que ens pensem.
Però contra el PP, esclar.
Contra moltes coses. Contra moltes coses.
Però el PP afectarà, no?
Sí, afectaran el PP, però afectaran els socialistes i pot afectar Convergència, que al cap i al fi és el partit de govern aquí. I quan hi ha una reacció, diguéssim, és que no estem d'acord amb tot el que està passant, t'està referint al partit de govern. I per tant, doncs, a veure, provem aquests a veure si aquests fan alguna cosa.
Jo no sé segur si hi ha això... contra. Sí, és que jo crec que l'Albert Rivera, sobretot amb l'última frase que va dir del tema de la corrupció, que si no feien fora en el Chávez i en el Griñán no despenjaria ni el telèfon, jo crec que Ciutadans té coses favorables també perquè la gent els voti.
Sí,
crec que estan fent una bona campanya.
Sí.
Per tant, és possible que votin contra no sé què, però també penso que és un partit que s'està tornant molt digne, jo crec.
Sí, home. I s'ha de reconèixer que...
Home, sí, home, dic de cara a ells. No, no, de cara a Catalunya és evident que no.
Sí, no, però s'ha de reconèixer que l'Albert Rivera és un gran venedor.
Jo crec que sí.
És un gran venedor.
Bueno, sí.
Sí, de fum.
Sí, sí.
Vale.
No, sí. Però és un gran venedor.
Sí.
I que moltes vegades el que els hi falta als partits, aquí, a veure, si tu mires els líders que tenim aquí d'Esquerra Republicana, aquí Sant Cugat, doncs no.
Encara tampoc ser de Ciutadans com és el líder d'aquí.
No ho sé, és igual, però en tot cas, diguéssim, l'Albert Rivera l'impulsa.
Molt bé.
L'impulsa.
Ho fan molt bé.
En teoria, hauríem d'agafar els programes electorals dels partits pel dia 24 de maig, no? I llegir-los, i a partir d'aquí decidir el nostre vot, no? Representa.
Tu creus?
No, jo dic representa. No dic que sigui així, eh?
Els programes dels partits.
Jo sí, que com haig de fer les entrevistes, me'ls haig de llegir.
Sí, però després plores.
Exacte.
No, després plores, home, esclar.
Hi ha unes...
A veure, diguéssim, com vam començar aquesta legislatura, diguéssim, doncs el regidor de Cultura ens deia, bueno, és que tu a veure això com ho veus, i a més, mira, tenim un problema que no complim la llei d'arxius i no complim la llei de biblioteques i hauríem d'intentar a veure si amb aquesta legislatura som capaços de complir-la. Hem acabat la legislatura i seguim sense complir-la. Ja sé que hem fet coses, ja sé que hem avançat, però seguim sense complir-la.
Però hi ha un tema que diuen hem complert el 87% del no sé què, i dic, això com es mesura? En termes dels ítems que hi ha en el programa, en termes econòmics que han fet el pla d'inversions que... O sigui, jo aquestes... Perquè crec que hauria d'haver-hi unes auditories... Quan un acaba la legislatura, hauria d'haver-hi una espècie d'auditoria, no sé si de l'Standard & Poor's, o si seria d'una auditoria de dir, miri, vostè em va dir això en aquest programa i ha fet això, però de forma molt clara. Llavors, tot el que he sabut veure jo era que diu, s'ha complert el 83, s'ha complert el 64, i com ho mesuren, això?
No, no, però això ho diu el propi partit, eh? No, no ho diu mai l'oposició. Ah, sí? I l'oposició no ho diu perquè, diguéssim, no els hi diguin amb ells, eh?
Esclar, ja, ja.
Aquest és el gran...
Hi hauria d'haver, en tot cas, un departament neutre.
Exacte.
Que no tingués vincles en cap partit. També cosa difícil, però vaja, s'hauria d'aconseguir una cosa així.
I que la pagués l'Estat, perquè si qui la paga li fa l'auditoria a mida, eh? O sigui, això,
no,
si la paga l'Ajuntament...
No, jo parlava de Catalunya, de Catalunya, sí. No, no, al marge de l'Estat, no, per això que dius del compliment, de verificar que certament doncs, els partits tots sí. Han complert allò que havien promès, perquè en definitiva el que fas quan et presentes en societat perquè et sí, voti sí. És un contracte social.
Efectivament.
I aleshores si aquesta part, que és la que va prometre, ha complert allò que va prometre o no ho ha fet. I aleshores, doncs, clar, per això ha de ser neutre. I per tots els partits.
Clar, és que ha de ser com un tribunal de comptes.
Exacte.
El que passa és que si és com un tribunal de comptes, doncs que els comptes els porta 5 o 6 anys endarrerits, doncs, esclar, llavors això no serveix absolutament de res.
No, i que tu et puguis presentar en un programa electoral on no diguis el que costaran les mesures que tu proposes, que això ho trobo d'un, diguem-ne, grau de responsabilitat molt elevat, perquè si jo em presento a les eleccions i dic que faré no sé quants pisos i no sé més o menys el que costen aquests pisos i després jo guanyo les eleccions i veig que no ho puc fer, això és una traïció a la persona que m'ha votat, i ha passat moltes vegades, vull dir, sí. No, ara
Podemos està fent brindis al sol, és que, com que a més no ha governat mai, pot prometre la terra, vull dir, pot vendre el que vulgui, però clar, quan arriba el moment de complir allò, tampoc, com deia en Pasqual, qui li demanarà comptes?
Clar.
No? Sí. D'entrada te'ls has de mantenir durant 4 anys, perquè han guanyat les eleccions, no? Si guanyessin, em refereixo, que no serà així, però poden treure bastants vots de la bona fe de molta gent que creu que, mira, com que aquests no ho han fet mai i diuen coses que m'agraden, doncs val, els votaré. Però jo crec que no podem anar així per la vida. No podem anar així per la vida.
Jo crec que les eleccions seran absolutament normals i lògiques,
sí, sí.
I crec que Ciutadans pujarà, però no afectarà ni a Convergència ni a Esquerra, afectarà a PP, evidentment,
i el Partit Socialista.
I
el Partit
Socialista. Socialista, sí, home, però ja s'afecta per si sol. El Partit Socialista ja està amb davallada permanent. Però jo crec que serà això, que potser no arribarà a majoria absoluta, li faltaran 2 escons i pujarà a Esquerra. Perquè tampoc arrasarà a Esquerra, eh? No. Com diu el Domènec, ningú sap el seu programa ni coneix les persones, eh? Ara surt foto de la presidenta, però jo no la conec de res.
No,
s'ha manifestat mai en res.
Fixa't que hi ha un detall que m'ha cridat molt l'atenció, que últimament, tot i que no és una persona que no té cap un significat dintre del partit, apareix a tots els actes públics on hi ha el senyor Junqueras, al costat allà, en primera fila, que es nota que és una persona posada per dir, a veure, t'hem de donar a conèixer, no? T'hem de fer famosa, tal, la teva cara és coneguda. I penses, però aquesta persona no té un càrrec importantíssim dintre... I, en canvi, està posada allà,
però
que es nota...
Però aquí no apareix, eh?
No, em refereixo als actes que...
Ja.
Que tenen relleu sí. Dels mitjans de comunicació. Quan tu vols promoure algú, li dius, vine que sortiràs de la foto, no? Però esclar, estem parlant d'un candidat d'una ciutat que en aquests moments no té representació, aquell partit. I crida l'atenció que aquella persona sembli la número 2 o número 3, quan en realitat no té càrrec.
Dilluns passat vam fer un acte que va venir Lluís Puig, que és el director general de Cultura Popular. Érem unes 25 persones, vull dir, de més.
De la Generalitat?
Sí, el director general de la Generalitat. No hi havia ni un punyetero polític, eh?
No?
No, eh? Ningú, eh?
Se'n van assabentar?
Home, sí. A veure,
vau comunicar-ho?
No sé, pregunto.
Vam enviar els correus corresponents, eh? Els correus corresponents.
Val.
Però és que, esclar, és que de vegades diguéssim, hi ha coses d'aquestes que et sobten, perquè, a més, el que va dir, doncs, va dir coses que eren molt interessants, no? I que, a veure, que...
On t'ho vau fer?
Al Xalet Negre.
Sí.
I, bueno, sorprèn de vegades aquesta, no sé, aquesta com desídia, no? Vull dir, com això, és que dius, hòstia, és que no han vingut ni els del teu partit, eh? Vull dir, en fi, vull dir, no, que...
Jo d'això que deia el Víctor de posar... A veure, per què vota la gent? Vota pel programa? Difícilment, jo no conec ningú, bueno, el Pep, sí, perquè diu que fa les entrevistes.
Perquè em toca fer-ho, eh? No, no.
Que llegeixo els programes d'allò.
Home, em deixes fer un parèntesi? Sí. A vegades et sorprendries que hi ha candidats que no es coneixen ni el seu programa electoral, eh? Però a veure...
No.
Has llegit el programa d'aquest noi que es presenta sol amb un partit que ha creat, el Comín?
El Toni Comín, sí. Però clar, el Toni Comín és de moviment...
D'on ve aquest noi?
No, ve del PSC, no? Bueno, era Ciutat pel Canvi, em sembla,
sí,
no?
Sí, però
ara i de fet dona classes aquí a SADE, en els jesuïtes.
Ah, sí, perquè ells... ha creat un partit ell, no?
Sí, però és una mena de moviment que no sé com s'articularà, vull dir que...
És curiós l'evolució que fa la gent, jo recordo una discussió amical, però discussió, amb en Comín, fa bastants anys...
El pare...
No, ell.
El fill, el Toni.
Ell ens va presentar amb Francesc Bellmunt, el director de cinema, i havíem fet un acte a Barcelona i aleshores em va presentar i vam tenir una discussió, jo evidentment independentista, i ell totalment contrari, em feia el discurs doncs bé, del Partit Socialista, un estil, però era una cosa en aquell moment Pere Navarro, eh? I una discussió doncs forta en el sentit d'explicar, de parlar, però sense cap mena d'agressivitat tampoc, eh? I han transcorregut uns quants anys, no gaires tampoc, i resulta que ara aquesta persona doncs defensa la independència i tot això. A mi em deia que jo era un radical en aquell moment. Doncs ara deu ser ell que s'ha tornat radical, no? Perquè clar, diu el mateix que jo li deia aquell dia. Però això ho ha fet molta gent, i aquesta és la part positiva. Aquest canvi l'ha fet moltíssima gent.
Has dit alguna cosa, perdona, que t'he tallat abans, Pasqual.
I sapiencia mutare concilium. El que jo volia dir és per què vota la gent, que llavors moltes vegades, i fixa-t'hi que nosaltres mateixos aquí i molta gent, el que votes és per si coneixes el candidat, no per si... Que sigui honest, encara que... Ja, fixeu-vos, per exemple, que els temes de corrupció a Andalusia no han afectat per res, però la Susana dia d'aquestes veu que s'emportava de canya. És a dir, crec que influeix molt el candidat i els coneixements dins de la societat.
És que és la proximitat, eh? En el món local és conèixer la persona. L'alcalde que es tanca en un despatx ha begut oli. L'alcalde ha de ser al carrer, parlant amb la gent contínuament.
Sí, ja ho veieu. Clar. No va venir aquest acte, no ha vingut l'altre.
Sí, l'alcalde que queda allà al despatx, diu, no, és que vaig signant papers. No, jo crec que... I a més, és que és molt productiu per un alcalde, o una alcaldessa.
Digues, Domènec, i marxem.
No, jo el que trobo més divertit són les candidatures de Valldoreix, eh?
Això sí, no, per això jo ho he tret, a veure si...
Això sí que les trobo.
Si voleu, en podem parlar divendres que ve.
No, això ho trobo molt.
Divendres que ve és divendres sant.
Divendres sant, ostres. No, divendres que ve no, d'aquí 15 dies. Escolti, anem de marxar. Pasqual, Jaume, Domènec i Víctor, moltíssimes gràcies i molt bon dia.